sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Què tal, com esteu? Ja hi som aquí, és dijous 11 d'agost de 2016, arribem ja al nostre programa número 140. Fini Lleó, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes felicitats.
Moltes gràcies, sabia que algo havies de dir, eh? Sabia que algo havies de dir. Comencem al sempre
i no és perquè et digués Tiburcia.
Què?
I no és perquè et diguis Tiburci, no, ni Clara.
No, no. Ni Susana tampoc, no. Faig anys, complixo anys. Ja m'han estirat de les orelles este matí les companyes d'aquí de la Cala Ràdio.
I els companys que han fet també una sorpreseta.
I també. En fi, este dia ja saps que els dies dels aniversaris són això, eh? Un dia n'hem de parlar als vermuts o en alguna història d'aquestes de les nostres seccions dels aniversaris.
Sí, perquè una cosa que em crida molt l'atenció és que abans pagaves tu. I ara quan te diuen, anem de cumple. Mama, dona'm quart, anem de... Com? Bueno, no t'inviten, no. Anem de cumple, però pagues tu el sopar.
Han canviat les modes, no? Les
sí,
coses van canviant.
Sí.
Les coses...
Abans invitava, ara és al revés.
Les coses van canviant, però hi ha coses que canvien, però no canvien. Com, per exemple, els horaris als trens, a l'R16, perquè les modificacions horàries que van entrar en vigor ara fa uns dies, tot just fa una setmana, el divendres passat, no es compleixen i mantenen els retards. Així s'ha pogut constatar i també així ho critiquen els usuaris. Ho descobrirem al temps de les notícies, com també avui farem una escapadeta cap a la platja de l'Alguer, perquè aquesta tarda hi hauran les Beach Master Classes i, a més, amb una cita solidària amb la campanya Mollet per l'esclerosi múltiple. Ara en descobrim els detalls al nostre informatiu.
A l'entrevista avui ens acompanyarà l'Albert Bouzas per parlar-nos de com es presenta la temporada de caça. Recordem que de moment s'està tramitant tota la documentació els dijous d'aquest mes d'agost al pavelló poliesportiu i també hi ha eleccions, no?
Uh-huh. Comença justament avui dijous la presentació del cens electoral a les oficines, a les dependències de la Societat de Caça de la Cala al poliesportiu, i justament en parlarem amb l'Albert Bouzas del procés electoral. També parlarem de la mitja veda que arranca el pròxim dilluns 15 d'agost, comença per tant temporada de caça al coto de la Societat de Caça de la Cala, i també farem algun punt sobre les tirades al plat nocturnes al camp de tir Punta Calda, que és tot, ja són ja un clàssic i estan marcades dins del calendari de l'Ametlla de Mar.
I que és una altra de les bones propostes que trobem aquí a l'Ametlla de Mar.
I tant. I per a tancar el programa, avui és dijous, per tant, consells d'estiu i avui fini...
Més que consells, propostes també, propostes sí, per descobrir, per fer, avui, en aquests dies que potser no t'invita massa a la platja en el ventet que bufa, podem apostar per fer una caminada pel Gerri i anar visitant les diferents llacunes que trobem en el nostre terme. Ens ho explicarà avui Javi Soler.
Mm-hmm. És una bona opció per aquest llarg cap de setmana, no només gaudir de la festa, no només gaudir d'activitats d'animació, també pensa una miqueta en fer salut, fer esport, allò que dèiem ara fa un temps, de fer activitat física. Aquest estiu no sé si ho estem complint, tampoc m'ho posarem ara a parlar de propòsits, però sí que és cert que hem de descobrir també el nostre terme.
Complir o no, ho tenim en ment.
Ho tenim en ment, que ja és important.
I és algo.
Falta acabar-nos de conscienciar tots plegats.
Esta tarda, a la platja de l'Alguer, farem exercici.
A moure la cintura una estoneta. I esta nit també. Ara després, al final del programa, repassem tota l'agenda d'activitats. Comencem ja l'edició número 140 del Magazín dels Migdies de la Cala Ràdio. El Sempre amb tu, i ho fem com sempre amb les notícies.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous 11 d'agost. Les modificacions horàries a l'R16 tampoc es compleixen i es mantenen els retards.
Molts dels usuaris es resignen i no tramiten les queixes per reclamar la devolució dels imports dels bitllets. Beach Master Classes a la platja de l'Alguer amb la campanya Mollet per l'esclerosi múltiple.
Aquesta tarda els monitors del CEM La Cala oferiran classes dirigides, a la vegada que es col·laborarà amb la lluita d'aquesta malaltia amb diferents donatius. Els pedòfils del caix Aixcom havien captat 17 menors a la zona de Tortosa.
El síndic demana explicacions a la Generalitat per la xarxa de pornografia infantil. localitzada a una nova població de cranc de riu autòcton a la Terra Alta.
Aquesta és una espècie amenaçada perquè una malaltia en va reduir dràsticament les poblacions. I recuperen un himne casteller dels anys 70 per al concurs de Castells de Tarragona.
La composició s'estrenarà el 10 de setembre i l'interpretarà el cantant dels Lacs en Busto.
Aquests són els temes d'avui dijous a les notícies de la Cala Ràdio. Pocs dies després que entressin en vigor les modificacions horàries a la línia ferroviària R16 que uneix Barcelona amb Tortosa, per aconseguir ajustar els retards que acumulava el servei, els usuaris han comprovat que l'incompliment es manté. Molts dels viatgers expressen el seu descontentament a través dels seus comptes de Twitter, detallant que es mantenen els retards d'entre mitja hora i una hora en la majoria dels trajectes, però també es resignen i no tramiten les queixes per reclamar la devolució dels imports dels bitllets que els hi pertocaria a partir dels 16 minuts de retard. La situació no ha millorat en els darrers dies des de que divendres es van posar en marxa els nous horaris provisionals acceptats per la Generalitat, que allarguen de mitjana 8 minuts cada trajecte. 16 de les 19 freqüències de la línia s'han vist afectades pels canvis d'horari, però els passatgers no han notat que els retards s'hagin reduït, com exigia el govern i com s'havien compromès Adif i Renfe. La portaveu de la plataforma Trens Dignes, Montse Castellà, ha denunciat que amb el canvi el tren surt abans i arriba més tard, però els usuaris estan a dalt del comboi el mateix temps que fins ara.
Volem diferenciar inversions de compensacions. Una inversió és el que un territori, qualsevol territori català, necessita. Una inversió en matèria d'infraestructures, de sanitat, d'ensenyament, etc. Una compensació, si tu em compenses, és perquè implícitament acceptes que em vas a fer mal. Per tant, no s'hi val a dir que a canvi d'acceptar els retards dins els horaris i, per tant, d'oficialitzar la impuntualitat, a canvi mos arreglaran les vies, la catenària i l'avaria de Montroig. No, perquè això ho hauríem de fer igualment, independentment i sense fer-nos acceptar aquesta trampa que és incloure els retards dins els horaris.
De fet, Trens Dignes ja va advertir que amb el canvi només es beneficiava a Renfe perquè més trems del trajecte oficial per cada viatge suposa menys possibilitats de sobrepassar els 16 minuts a partir dels quals s'ha de retornar el cost del bitllet si les causes del retard són responsabilitat seva. Però els usuaris confessen que la majoria de vegades ni es molesten en reclamar perquè sempre es troben amb traves i no solen recuperar els diners. I aquesta tarda, a partir de les 6, la platja de l'Alguer es convertirà en un gimnàs improvisat que acollirà una nova edició de la Beach Master Classes que organitza el CEM La Cala, una activitat que pretén promocionar l'activitat física i les possibilitats que ofereix el complex esportiu aprofitant l'atractiu que en temporada estival tenen les platges per desenvolupar esdeveniments esportius. Les classes dirigides pels monitors del CEM La Cala tindran una durada de 30 minuts i seran de Zumba Beach, de Beach Combat i de Beach Balance. A la vegada, la cita d'enguany incorpora un afegit i és que s'ha volgut contribuir amb la Fundació Esclerosi Múltiple i amb la seva campanya Mullat. Per això es recolliran donatius per aquesta fundació. A més, si el donatiu és mínim de 2 euros, es lliurarà una entrada d'un dia gratuït al CEM La Cala vàlida per tot el mes d'agost. Marc Vilabrú, gerent de l'àrea municipal d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
I la veritat és que costa, no? Perquè moltes vegades la gent a la platja pues, o no porta diners, intentem promocionar-ho des d'aquí, des de la ràdio, i a través de la cartelleria el fet aquest, no? Que la gent facin donatiu per una causa més que noble, com és la del Mullat, per l'esclerosi múltiple, que estem potenciant durant aquests dies ja el CEM amb la venda d'articles de merchandising propis de la marca, que tots els fons, en els quals tots els fons van envers la campanya del Mullat, de la Fundació Esclerosi Múltiple. Una cita al dijous, a la tarda, al costat de l'esport. Recordem que pel donatiu de 2 euros o superior a 2 euros regalarem una entrada a les instal·lacions del CEM La Cala, que està valorada amb 10 euros i escaig. Per tant, intentem posar valor en aquest donatiu i intentar posar el nostre granet d'arena com a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar o com a Àrea Municipal d'Esports. I bé, doncs a partir d'aquí tindrem l'actuació dels nostres monitors residents al CEM La Cala amb diferents iniciatives de Zumba, de Combat i de Balance, que és una modalitat que alterna el Tai Chi i el Yoga. I la veritat és que cada any té més difusió. Sabeu que enguany hem incorporat les classes de Zumba a la platja tots els divendres del 15 de juliol al 15 d'agost, que aquest divendres també estaran, i la veritat és que té moltíssima acceptació i la gent cada vegada es volca més a la pràctica de l'esport a la platja.
Les notícies de la Cala Ràdio.
La xarxa de pornografia infantil que operava des de Tortosa havia captat almenys 17 menors de les Terres de l'Ebre. L'objectiu dels pedòfils eren menors de famílies desestructurades o que passaven la majoria del temps al carrer. D'aquestes 17 víctimes, només hi ha un menor que encara no ha estat identificat pels Mossos d'Esquadra. Fini.
Així ho han pogut constatar els investigadors després d'analitzar el material comissat durant l'operació conjunta realitzada pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil i que va culminar amb la detenció de 7 persones. De fet, la banda també va enregistrar vídeos en altres ciutats de l'Estat espanyol i en altres països, amb almenys 80 víctimes menors d'edat, tots xiquets d'entre 12 i 17 anys. En aquest sentit, els investigadors han pogut identificar 29 víctimes, 26 de les quals eren de Catalunya. Segons publica avui dijous el diari de Tarragona, bona part de les pel·lícules van ser filmades en el pis que Productos Ashcom tenia al número 20 del carrer Barcelona de Tortosa. En aquest habitatge, al barri de Sant Llàcer, la xarxa que liderava el francès Jean-Luc Aix havia muntat un veritable estudi de rodatge i havia focus professionals, càmeres de qualitat i un despatx des d'on es gestionaven les pàgines web de pagament per subministrar les imatges pedòfiles als clients. Però l'activitat de Productos Ashcom no havia despertat excessives sospites dels veïns de l'edifici. Només un dels veïns ha explicat a Canal 21 Ebre que va fer una denúncia extraoficial a un agent dels Mossos d'Esquadra pensant-se que en el pis potser es traficava amb drogues. En tot cas, la sensació majoritària dels veïns és de sorpresa per la notícia, si bé alguns afirmen que havien vist que al pis del quart primera passava alguna cosa estranya. L'operació policial que va permetre la desarticulació de la xarxa va començar ara fa un any amb la detenció de Jean-Luc Aix i dues persones més a Tortosa. Però a finals de juliol es van fer les quatre últimes detencions en diverses poblacions espanyoles. A més, els Mossos d'Esquadra també han pogut identificar uns 300 pedòfils que han pogut comprar les imatges.
I mentrestant es coneixen noves dades d'aquest macrooperatiu, el síndic de Greuges, en Rafael Ribó, ha obert una actuació d'ofici davant de la notícia sobre l'explotació sexual per part d'una xarxa de pornografia infantil, ja que alguns dels infants estaven tutelats per la Generalitat. Per aclarir els fets, el síndic s'ha adreçat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i li ha demanat informació sobre les actuacions que emprendran per atendre els infants que han estat víctima d'aquestes pràctiques. També s'han adreçat al Departament d'Interior. El síndic posa de manifest que la legislació catalana estableix que els poders públics han de prendre totes les mesures necessàries per protegir els infants i adolescents de qualsevol forma de violència i per promoure la recuperació física i psicològica d'aquells que han estat víctima. A més, s'ha interessat per les circumstàncies que han portat infants sota la protecció de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència a patir aquests maltractaments. També recorda la responsabilitat d'aquesta Direcció General de protegir els infants que estan sota la seva tutela i de garantir-los el benestar necessari per fer possible el seu màxim desenvolupament personal possible. El síndic, a més, vol aclarir si en aquest cas s'ha aplicat el protocol marc d'actuacions en cas d'abusos sexuals i, si és així, en quin moment i a partir de quin moment hi havien indicis. Seguim amb més informació territorial. Els treballadors del Parc Natural dels Ports, del Cos d'Agents Rurals, Forestal Catalana i Estudiants en Pràctiques han localitzat una nova població de cranc de riu autòcton a la Terra Alta, en una zona fins ara desconeguda. Es tracta d'un invertebrat que anys enrere abundava a molts rius del país, però una malaltia introduïda pel cranc del riu Americà en va reduir dràsticament les poblacions. Per aquest motiu, actualment es considera una espècie amenaçada. El cranc de riu autòcton habita de forma molt localitzada en alguns trams del riu del Parc Natural dels Ports. Durant els mesos de juny i juliol, efectius d'aquest espai natural han protegit fent dues prospeccions nocturnes per censar el cranc de riu autòcton que habita a la zona. En total, els treballadors del Parc Natural dels Ports han treballat en 23 itineraris i han classificat els exemplars de cranc de riu autòcton en tres classes d'edat en funció de la mida. El 2007 es va iniciar el seu seguiment als rius del Parc Natural dels Ports. Els censos, que segueixen a la mateixa metodologia a tots els rius catalans amb amb cranc autòcton es fan a l'estiu mitjançant itineraris nocturns d'uns 100 metres.
I acabem avui parlant del concurs de Castells de Tarragona que recupera un himne casteller dels anys 70 per convertir-lo en la cançó oficial d'aquesta edició del certamen que celebrarà a la Tàrraco Arena Plaça l'1 i el 2 d'octubre. El músic Jordi Molina ha arranjat dos noves versions d'aquesta composició musical que havia quedat oblidada en els darrers anys. La primera és una versió per a tres veus i timbals que enregistrarà el grup de grallers Sona de Tarragona. La segona és una versió més pop interpretada per un grup de músics tarragonins que comptarà amb la veu de Salva Racero dels Lacs en Busto. Les dues versions de l'himne s'enregistraran les properes setmanes i s'estrenaran el dissabte 10 de setembre coincidint amb l'acte del sorteig de l'ordre d'actuació de les colles del concurs. L'himne també s'interpretarà a les tres jornades del concurs, el 25 de setembre a la plaça del Castell de Torredembarra i els dies 1 i 2 d'octubre a Tarragona.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Dijous anem ja cap a la previsió meteorològica, sens dubte un temps que ha anat canviant al llarg d'aquesta setmana, però que sembla que de cara al cap de setmana les coses tornaran a anar una mica millor. Xavier Soler, Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs aquest dijous arrenca en general aquí a les Terres de l'Ebre amb una situació, doncs la veritat és que molt tranquil·la. El sol anirà lluint amb força al llarg d'aquesta jornada i només esperem alguns núvols alts i mitjans que aniran creuant de nord a sud, però en principi seran merament decoratius perquè de precipitacions que no n'esperem ni avui ni demà ni durant tot el cap de setmana. Per tant, unes properes quatre jornades com a mínim que seran força estables i assolellades. I pel que fa a les temperatures, doncs la veritat és que han baixat una miqueta aquí a les Terres de l'Ebre, però és veritat que el mestral està bufant amb força, en algun cop fins als 30-40 km per hora, però al llarg del matí anirà doncs afluixant i ben bé fins al centre del dia, esperem que acabi doncs de baixar completament. A la tarda bufaran ja marinades cap a punts del litoral. Aquesta situació de tranquil·litat doncs sembla que encara tindrà continuïtat, com dèiem, doncs pràcticament ben bé fins al proper cap de setmana. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Javier. Molt bon dia. Ara mateix, temperatura a la Ametlla de Mar de 25,6 graus centígrads. Una temperatura suau que refresca una miqueta i, a més, agreujada, doncs, diguem-ne, amb aquest vent que bufa entre mestral i de tramuntana. Ara mateix tenim una humitat relativa a la Ametlla de Mar del 32%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat d'aquest dijous 11 d'agost a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins horaris i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I segueix-nos també a les nostres xarxes socials, a Facebook i Twitter.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Dijous anem ja amb l'entrevista del nostre Sempre amb tu i avui ens fixem amb la caça, concretament amb la societat de caça La Cala, perquè comencen un període electoral, un procés electoral dins de la seva junta i també a la vegada aquest pròxim dia 15, dilluns, comença també el període de la mitja veda. Per tant, actualitat sens dubte que marca la societat de caça La Cala. Ens acompanya avui des d'aquesta societat l'Albert Bouzas. Albert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens intentarem doncs, desgranar tota l'actualitat que, com dèiem, afecta la societat de caça a la cala i també parlarem del camp de tir a la segona part de l'entrevista perquè, com ja saben, els estius i els dissabtes d'estiu el camp de tir és un punt important d'activitat turística i de caça, lògicament. Albert, si et sembla, comencem parlant d'aquest procés electoral que comentàvem que s'ha iniciat i que des d'aquest dijous, dia 11, i fins al pròxim dimarts 16 d'agost, doncs durant les tardes estarà exposat ja el cens electoral, un procés electoral iniciat perquè entenem que cada 4 anys toca fer renovació de la Junta o almenys passar per una votació o per un referèndum.
Sí, bueno, com clar, la majoria de gent sabrà, les entitats esportives també tenen legislatures de 4 anys, tot i que hasta fa 4 dies podien haver mandats o legislatures de 6, vale? Els estatuts nostres contemplen que cada 4 anys haguen d'haver eleccions. I, bueno, i així ha sigut, enguany toca votar o com a mínim renovar la Junta i el passat divendres ja vam iniciar el procés electoral.
Vam començar ja aquest procés electoral. Entenem que va haver una primera ja convocatòria d'aquestes eleccions. Dèiem que a partir d'avui tots els que estan associats a la societat de caça doncs, podran consultar el cens electoral durant les tardes al poliesportiu fins al dia 16. En principi, a nivell de candidatures, a nivell de noves juntes, això ja se sap, quines se presenten, si hi haurà només una llista única, si n'hi haurà diferents...
Bueno, pues en principi no crec que hi haguin massa llistes. No crec que hi haguin massa llistes. La setmana passada es va fer la reunió ordinària de diguéssim, que fem cada any per mirar els comptes i, bueno, i per parlar de la temporada nova i de la passada. I acabat se va fer l'extraordinària per a convocar les eleccions i no crec que hi hagi cap altra candidatura. No, la gent no els ve que animats. Seria bo que hi hagués gent, que hi haguessin llistes i que poguessin haver com a mínim un parell o tres de llistes per a aspirar a presidents o a la nova junta, però penso que no, pot ser que hi hagi llista amb gent nova, però penso que només n'hi haurà una. Mm-hmm. Tant de bo n'hi haguessin més, eh? Mm-hmm.
Tant de bo que sí, perquè entendríem que doncs, hi ha també voluntat d'aportar millores o canvis o aportar noves il·lusions renovades, que a vegades això ho veiem molt en altres àmbits esportius, en altres clubs esportius, i entenem també que en aquest cas també caldria doncs, també de tant en tant fer renovacions per activar una miqueta, eh? No perquè les coses no facin bé, sinó per activar les diferents societats o entitats esportives. Per tant, doncs, comença aquest període electoral, l'anirem seguint. Per tant, si hi ha més d'una llista, entenem que hi haurà eleccions. Per tant, es convocaran eleccions.
Sí. Bueno, de fet, el procés això ho contempla. Ja, el procés ja ve marcat també pels estatuts d'esports. És a dir, ja tenim les dates marcades. Ara està l'exposició del cens, han acabat ja presentació de candidatures, tens uns dies també de campanya electoral, o sigui que també tot marcat. En cas que només hi hagi una candidatura, doncs se tancaria el procés proclamant la candidatura aquella com a propera junta, i si hi haguessin eleccions, però hauria una època de campanya electoral, que penso que també són 7 dies, fins que s'arriba, diguéssim, al dia de les eleccions.
Uh-huh. Per tant, doncs, ho anirem seguint com va avançant tot el tema d'aquest període electoral de la societat de caça La Cala, que, com dèiem, coincideix doncs, des d'avui dijous i fins al pròxim 16 amb l'exposició del cens electoral i, posteriorment, doncs, anirem veient com es van produint les presentacions de candidatures i si cal fer una jornada electoral, etcètera, etcètera. Repeticions d'eleccions, això sí, en aquest cas, però en un altre àmbit, des de l'àmbit de la caça local. Però també parlarem... Això mateix. Parlem que també coincideix justament amb l'inici d'aquesta mitja veda que comença el pròxim dia 15, dilluns.
Sí, el dilluns dia 15, com ja està sent habitual els últims 7-8 anys, comença la mitja veda, comença el dia 15 d'agost cada any, caigui com caigui. Enguany la coincidència que cauen dilluns, almenys no es pot caçar, però dilluns dia 15 que és festiu sí. La mitja veda pues, és la mateixa dònica de tots els anys. Només se pot caçar a la torcàs, al colom, o sigui, al tudó i a la tórtora. de punt fix, no pots matar cap animal que no sigui, en estos que acabem de nombrar, només tórtora i colom, a punt fix, i són els quatre diumenges, o sigui, és a dir, del dia 15 de juliol, que és dilluns, 15 d'agost, els tres diumenges següents, fins al dia 4 de setembre, que seria l'últim.
Per tant, els dies 15, 21, 28 d'agost i el 4 de setembre, 4 diumenges per poder fer aquest tipus de caça, que dèiem que això sí, és un lloc fixe i sense gos, sense animal.
Sí, normalment sense gos, sí. No, no autoritzen a portar gos.
Entenem que això es pot fer... Digues.
Això ja ho he marcat, diguéssim, per l'ordre de vedes, vull dir, no és una cosa que decidíssim nosaltres, és una cosa que ve marcada per l'ordre de vedes, no pots portar gos.
I t'anava a comentar com està la població de coloms i d'altres espècies que es podran capturar en aquest període de la mitja vida.
En principi és cert que dels últims anys sí que hi ha una colònia de coloms, diguéssim, establerta aquí dins del nostre coto, al nostre terme, però normalment els animals que es cacen, els coloms que es cacen, és un au de pas, són naus aus que migren, tant el colom com la tórtora. Sí que és cert que últimament, els últims anys, s'han quedat moltes colònies de tórtores aquí al terme, però bueno, això és difícil de quantificar perquè com que és un animal de passera, doncs no sabem com anirà la campanya, si serà una bona campanya o si serà una mala campanya. En principi, el que sí que és cert és que aquí al nostre terme, doncs a la zona nostra, els dies bons de passera coincideixen més de cara a l'octubre. És a dir, a l'octubre i novembre els cursos de pas tradicional, sigui Puigmoltó, sigui el Torrent del Pi, sigui cursos així de passera habitual, solen passar bastant coloms. Ara, a l'agost, no hi ha massa moviment per aquí al terme nostre, no n'hi ha massa. Mm-hmm. Els quatre que puguin haver establerts tot l'any, però el que és pas encara és aviat.
I per tant, creieu que hauria d'haver una reformulació, entre cometes, dels les èpoques de l'any en què s'hauria d'autoritzar la caça en aquesta època de mitja veda?
Bueno, sí, en principi jo trobo que sí que s'hauria de reformular. Això hauria de ser per mediació de la Federació, potser de Terres de l'Ebre, vale? Entenent que pues, bueno, hi ha altres llocs d'aquí de la regió doncs, que sí que hi ha pas tradicional i que pues, a partir del 15 d'agost ja comencen a passar animals. Això potser hauria de ser una regulació més aviat... Bueno, pot ser interna, a nivell intern, decidir un altre, de dir, pues, si aquest sent que hi ha poca cosa, mirem de regular-ho, però hem sigut sempre del pare que ja ens fiquem prou traves a l'administració com per a nosaltres també, nosaltres mateixos, els caçadors, ficar-nos entre nosaltres també més traves que possiblement tampoc no ens portarien enlloc. Vull dir, hem decidit, no, de moment, no fer res, en tot cas, ja es miraria per a properes edicions, però bueno, en principi sempre... La decisió és esta. No, de moment no pensem restringir.
A més, comentar que tota aquesta època de mitja veda, aquesta caça es fa al coto del nostre municipi, que hem de dir que té una superfície de més de 4.500 hectàrees i que des de la Societat de Caça a la Cala n'hi esteu fent durant tot l'any un manteniment constant. Per tant, intenteu que aquest coto estigui en les millors condicions possibles o en les màximes condicions possibles per a, justament, doncs, en aquestes èpoques de caça, que els caçadors puguen gaudir de practicar la caça.
Sí. Bueno, també de fa molts anys ens preocupem de que bueno, el manteniment de coto, a part d'anar restablint alguna cabrilla que es pugui trencar o que es pugui desaparèixer o que pugui caure, el que més fem és, bàsicament, és ficar aigua. És reomplir tots els cocons i totes les bases d'argila que hi ha pel nostre coto, reomplir-les, perquè pensem, com moltes vegades hem dit, que l'aigua és primordial perquè els animals puguin... O sigui, perquè les densitats d'animals no ens baixin i que els animals no pateixin aquestes sequeres tan extremes que hi ha en els últims anys. Bàsicament és ficar aigua. I en acabat, doncs, també tenim distribuïdes diverses menjadores en blat, doncs, per a que els animals pues, tinguin un altre punt de... una mica d'un suport vital, diguéssim, addicional al que puguin trobar ells, diguéssim, habitualment per a menjar.
Per tant, doncs, una feina que esteu fent constantment des del, com dèiem, des de la Societat de Caça a la Cala. I havent parlat tant del procés electoral com aquesta època de mitja veda, que recordem comença aquest pròxim dilluns 15 d'agost i que s'allargarà durant els diumenges fins al 4 de setembre, més enllà d'això, l'estiu és una època en el qual també la societat de caça, des del Camp de Tir, esteu treballant molt intensament perquè cada dissabte d'estiu obriu portes del Camp de Tir Punta Calda i entenc que aquest any torna a ser un èxit, torna a ser una gran participació a aquestes tirades de tarda i nocturnes.
Sí. Bueno, estem molt satisfets de tal com funciona el Camp de Tiro. Estem molt contents de diguéssim, de la direcció, en aquest cas dels que ho porten, en aquest cas que ja vaig comentar que era Canco que s'encarregava els últims anys de que això funcionés. La veritat és que se hi dedica molt, o sigui, estem contents amb la seva aportació, és un noi que li agrada, a més ell ha anat a voltar per diferents camps de tiro i sap, o sigui, és coneixedor del que busquen la gent i del que volen quan van amb una canxa a tirar, i bueno, ha sabut plasmar-ho allà dalt al nostre camp de tiro, i la veritat és que tenim moltíssima gent, ve molta gent de la comarca, i inclús ara a l'estiu ve molt d'estranger, que pues, bueno, ho saben d'altres anys, i està funcionant perfecte, vull dir, estem molt satisfets de com anem fent.
Entenc que doncs cada dissabte allò s'omple de caçadors que tenen ganes doncs, de fer el tir al plat i que a més també de la germanor que hi ha. Obriu portes els dissabtes, entenc que si no ens equivoquem, allà a les 4 i mitja, 5 de la tarda ja per arrencada, i després la cita entenc que és important a la nit amb la tirada nocturna. N'hi ha aquest dissabte, n'hi haurà el pròxim dissabte 27, per tant, habitualment es van produint, no? Vull dir que són constants.
Sí, no, és està molt bé, és bonic, hi ha molt bon ambient. De fet, sí que la majoria de la gent que anem a lligar som caçadors, però no sempre, vull dir, la modalitat de tiro al plat, ara que estan fent les Olimpiades, vull dir, ja podreu veure que és una modalitat olímpica i no sempre va lligada amb la cacera, tot i que en aquest cas sí que ho va, és cert. A lligar ens reunim molts de caçadors. I sobre les tirades nocturnes és una cosa que també és molt curiosa de veure i és bonic, és bonic, vull dir, se tira amb focos i és bastant bonic de veure, és bastant curiós, vull dir, la gent que no ho ha vist mai és una cosa que llama molt l'atenció. I com molt bé has dit, aquest dissabte n'hi ha una, me penso que ja n'hi ha hagut dos més durant aquest estiu, el dissabte que ve seria la tercera i en 15 dies vindria la pròxima, doncs ja, i última, que seria la que tancaríem l'estiu. També estem satisfets de com funcionen les tirades nocturnes. Han hagut tirades bàsicament d'entrenament, tot i que alguna vegada també es fa tirada, diguéssim, tipus concurs o tipus campionat, no? Pues fiquen un parell de trofeus o tres per donar una miqueta més de motivació als tiradors. Però el que més destaquem de les tirades nocturnes és l'ambient. Vull dir, sopem en un preu bastant mòdic, i ens ho passem bé, vull dir, fem tertúlia, fem xerrada, fem el cafè, fem el gelat, i bueno, perfecte, s'està molt bé, s'està a la fresca, i és un ambient bastant agradable, i que recomano a tothom que pugui passar-hi, perquè s'ho passaran bé.
Doncs segur que animem a la gent doncs, que aquest dissabte, ja 13 d'agost, enmig del període electoral, enmig o pràcticament a punt de començar la mitja veda, doncs aprofita també per no només anar a sortir de casa al Coto, també aprofitar el Camp de Tir Punta Calda i gaudir també d'aquestes instal·lacions, que segur que molts dels que ens escolten ja ho hauran fet al llarg d'aquest estiu, o bé per Sant Pere en la tirada habitual, o bé en aquestes tirades nocturnes. Hi ha encara dues possibilitats aquest mes d'agost per gaudir-ne. Albert Bouzas, t'agraïm moltíssim que ens hagués acompanyat aquest dijous al Sempre amb tu. Recordem, període electoral obert des d'avui dijous a la tarda i fins al pròxim dimarts 16, ha exposat el cens electoral de la Societat de Caça La Cala al Pavelló Poliesportiu Municipal Galetet. A partir de dilluns comença aquesta època de mitja veda, els dies 15, 21, 28 d'agost i 4 de setembre, i aquest dissabte oportunitat per gaudir de la tirada nocturna al plat al Camp de Tir. Albert Bouzas, com dèiem, de la Societat de Caça La Cala, moltíssimes gràcies, molta sort en aquesta època de mitja veda, i també estarem amatents seguint tot el procés electoral que engegueu des de la Societat de Caça. Fins aviat.
Molt bé, bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Assegurances AXA. A l'Ametlla de Mar, Agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general? A Agència Segur Boyer.
La tarda d'estiu. La realitat més propera a la teva ràdio local.
Cada tarda donem veu al relat de proximitat i a la seva gent. Parlem del que ens toca de ben a prop. Cada dia un municipi diferent on hi ha molt per descobrir.
La tarda d'estiu, de dilluns a divendres de 5 a 7 amb Eduard Virgili.
I ja hi tornem a ser aquí després de la pausa publicitària. Seguim en directe al Sempre amb tu, Fini. I ara anem d'excursió?
D'excursió, motxilla, ben calçats, botellita d'aigua i gorra i crema protectora. Que ni que feia ventet, lo sol...
Lo sol pica, eh?
Pica, pica.
Pica i segur que hi ha molts que l'heu pres poc. Tot i que aneu a la platja ràpid, sou d'aquells, aneu un momentet, us llanceu a l'aigua i torneu a sortir. Molta gent segur que doncs, per la feina i per tot, doncs, i per l'època estival en la que estem, és complicat. Però si teniu aquest cap de setmana llarg de festa, aprofiteu, o qualsevol moment de l'any, per descobrir les nostres llacunes litorals, uns espais, uns indrets naturals... pràcticament reserva, no? Estan allà protegits, no? Han de ser grans actius mediambientals al nostre municipi. Avui en parlem d'ells als nostres consells d'estiu. Ens acompanya el tècnic de Medi Ambient, Javi Soler. I doncs ja saps, és dijous, consells d'estiu.
I tal com us hem anunciat avui al nostre apartat de consells, volem parlar més de consells, recomanacions, propostes per visitar a l'Ametlla de Mar. I avui volem parlar d'aquestes llacunes que tenim a través del nostre litoral, a la nostra costa. Unes llacunes que han estat sempre, però que ara moltes d'elles han estat recuperades, millorades, i que ens han ensenyat una miqueta a cuidar-les i a estimar-les. Ens acompanya Javi Soler. Javi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Com va l'estiu?
Pues bueno, liats, molta feina, atenent a la gent, fent les coses el millor que sabem i que podem. I, bueno, pues a poc a poc, molta gent de la que viu aquí al poble fan... Ojalà estiguem al desembre ja, no? De totes maneres, quan estem al desembre pensem en l'estiu, amb la gent, amb la caloreta, amb la platja... Bueno, mai estem contents.
Vacances?
Vacances, bueno, quan s'acabarà la feina. Veurem si de cara al desembre o de cara al setembre, ja quan hagi passat tot el fort de la feina a l'agost, pues, poguéssim fer alguna coseta.
Tenim un municipi privilegiat, tenim mar, tenim aigua, tenim terra, tenim una vegetació variada. Hem parlat de diferents propostes, de diferents rutes, també de consells que volem que ens donguis a l'hora de conèixer i, sobretot, estimar al nostre terme, i avui voldríem parlar de les llacunes naturals, les llacunes que disfrutem, que gaudim, que han estat tota la vida i que darrerament potser se li han donat més importància de les que teníem nosaltres que quan érem menuts, o almenys jo. Jo ara el micro tancat et diria, llacuna és una paraula ara moderna en castellà, el lago azul, no? El lago. Sí. No, no és un llac, no és una llacuna, però en parlar calero no l'hem dit mai llacuna.
No, nosaltres hem dit sempre les bases de Santes Creus, la base de l'Estany, la base del Torrent del Pi, i inclús ara doncs, parles amb la gent gran i sempre se't refiran de les llacunes com a les bases de les platges.
Bases de les platges. També te contem amb bases a l'interior?
Sí, les bases dels lligallos, fuetes o sigui, ens trobem en elements que ja existien de forma natural i elements que han estat creats per les vies pecuàries, lo coneixem com a lligallos, doncs, punts de on paraven els ramats pues, a veure. I això ara, pues, tant les que tenien origen natural com les que han estat creades per l'home fa ja molts anys, ara formen part d'un entorn natural i unes espècies que ho aprofiten.
Unes bases que també han recuperat en alguna banda els caçadors, no?
Sí, molt bona la feina que estan fent els caçadors en el tema de punts d'aigua, pel fet de que estem vivint un estiu, per exemple, és un exemple molt clar, no?, d'aquest estiu mediterrani tan sec, tan dur, pues, bueno, això per la fauna és molt bo, tant per mamífers com per grans rapinyaires, com per petits passeriformes, ocells petitets, pues, això fa que la fauna pues, tingui uns punts de... No només la fauna associada a la caça, a les espècies cinegètiques, sinó que a nivell global la feina de gestió del coto pues, és molt bona.
Que de caça n'hem parlat ara fa uns moments, també la nostra entrevista amb l'Albert, amb l'Albert Bouzas, parlant de bases pels trossos, el que sí que tenien quasi tots els pagesos procuraven també tindre la seva finca, era una codina.
Clar, la codineta que es feia.
Quatre moixonets.
Ara es faria servir per gent que mos agrada el tema per observació d'aus, per exemple, jo he fet d'estar fa poc feia servir la codina que jo tenia per anar al filat, ara no, ara ja la cosa ha anat més, ja m'he fet una base expressament i demés, però d'estar a fer servir la codina, doncs s'anava al filat. Pues bueno, a cada època ha tingut el seu... no sé si per bé o per mal, o segurament ara mateix ja està considerat per mal, no? Encara hi ha gent que utilitza les codines pues, per anar al filat, amb espècies que ara mateix estan catalogades com a espècies protegides i demés. Bueno, les normatives canvien, les costums també, i la societat pues, ho accepta d'una manera o d'una altra, depenent de les èpoques.
És estiu, volem parlar d'aquestes llacunes naturals per visitar-les. Avui fa un dia amb ventet, un dia que potser molts dels nostres visitants o molta gent d'aquí que té festa i de dir, pues avui no vull anar a la platja. Una de les propostes que els hi donaríem des d'aquí és fer un recorregut per aquestes llacunes naturals que contem al llarg del terme, però no sé si ara, al mes d'agost, és la millor època per visitar-les. Quina seria la millor època per visitar aquestes llacunes?
Bueno, les llacunes, en principi, sempre estan... La presència d'aigua sempre és bo pel medi, no? I de fet la vegetació pues, és diferent en funció de la presència de la salinitat, en el cas de les llacunes de platja i demés. Cada època té una miqueta el seu, no? És com, per exemple, el delta de l'Ebre. Cada època té una miqueta el seu, no? Pues, moments d'aigües minves, moments d'aigües altes, canvis amb l'estructura de la vegetació, en l'aparença de les espècies, i són paisatges, perquè al final estem parlant d'això, d'una unitat global entesa com a paisatge, que cada època de l'any pues, tenen el seu moment especial, no? Naturalment, pues, l'estrella de l'època de l'any sempre és la primavera. Per què? Pues perquè hi ha aus que estan preparant-se per l'època de reproducció, és possiblement quan són més visibles, o almenys pots escoltar més els cants. El tema d'amfibis, tot i que les llacunes, si no és, per exemple, la llacuna del Torrent del Pi, que és aigua bastant dolça, el tema d'amfibis pues, pot ser se reduïs una miqueta més, però sí que és veritat que en època de primavera és quan, per la nit, sobretot, quan se senten més cants i pots diferenciar més espècies amb els cants, i inclús si vas de nit o cap al tard pots amb una llinterna veure'ls i demés. Naturalment, si passes per la vora, pues, algun te'n saltarà, alguna raneta verda o algun gripau i demés. Sempre les llacunes, qualsevol època de l'any, pues, tenen un encant diferent, no? Ara l'altre dia anava per Santes Creus i ja he vist que un blauet que mos visita cada any, i per cert és una femelleta, cada any mos visita este blauet, pues, ja va rondant per allí, ha acabat l'època de reproducció, pues, ara torna al lloc on te passa l'hivern, no?
Parlava jo de l'època de l'any i tu dies ara per la nit sentes cantar. Tampoc no és la mateixa hora del dia, no? Que al matí a primera hora veurem una cosa, una imatge, prendrem una fotografia i a última hora de la nit una altra, no?
Correcte, és així. Tu vas passejant a primeres hores del matí i tens unes sensacions. Vas al cop del sol ara a migdia i veuràs que poca cosa veuràs, a part d'unes quantes libèl·lules i quatre insectes que sí que és veritat que necessiten pues, bastanta temperatura com per a poder tindre la seva activitat. Vas a últimes hores i la cosa ha canviat, i és que els animals se mouen en funció dels horaris i de la temperatura i bueno, l'afectació de calor i demés.
Cada llacuna té les seves pròpies característiques, no?
Sí, podríem pensar que a nivell global pues, serien iguals, no? De fet, són cavitats que contenen aigua i que el seu origen és subterrani, que es barregen amb la mar i, per tant, són aigües salobres. Podríem dir que a nivell global totes podrien ser igual, però no és així. Per exemple, Santes Creus, hi ha dues llacunes, de les dues llacunes, una és més salada que l'altra. I això que separen molt pocs metres una de l'altra, però si mesurem la salinitat, doncs una és més salada que l'altra. Torrent del Pi, de totes, és la més dolça. A l'Estany Tor també seria bastant igual al Torrent del Pi, perquè hem vist que el nivell de salinitat pues, és molt baix, és aigua més dolça que salada. I això ens permet introduir unes espècies, veure unes altres, la presència d'unes espècies sí, més significativa que d'altres. O en el cas de Sant Jordi, per exemple, que és una llacuna que té moltes fluctuacions de nivell, depenent de l'època de l'any i la influència de l'atmosfera, no? Si és any de mimbes, o si estem en un anticicló o en una depressió, pues, l'aigua varia bastant. Per tant, al variar el nivell de l'aigua varia també el nivell de salinitat, no?
Si parlem de vegetació, quina vegetació trobem a les llacunes?
Pues des de comunitats de joncs, de juncus, bàsicament és una espècie que es diu juncus maritimus, perquè està pròxima al mar i demés.
Són els mateixos juncs que surten pels barrancs o no?
Són espècies diferents. Sí que és veritat que això no és matemàtica, i de dir, no, és que si no estàs al costat d'una llacuna no trobaràs espècie. No, això no existeix al medi natural. Pots trobar juncus maritimus, per exemple, a l'interior. Possiblement en poblacions o en individus no tan significatius com pots trobar al seu propi medi, però sí que en pots trobar. Després trobarem en sopegueres, els famosos limòniums, que han parlat diverses vegades, quan han parlat del GR, no? Fonoll marí, tot i que és més propi potser del roquer i de més, també apareix a les zones de llacunes, sobretot on hi ha una mica més de salinitat. Saboneres, una espècie de planta amb una aparença crassa que s'utilitzen pues, antigament s'utilitzava per fer sabons i demés. A part del que podem trobar ja habitualment al bosc mediterrani, pues, des de llentiscles, pi blanc, llentiscle és el que diem nosaltres matera, pi blanc, a Santes Creus hi ha un parell o tres de peus de pi pinyoner. Bueno, espècies vàries que també s'han adaptat a les circumstàncies.
Són espècies protegides?
Espècies protegides, en si, el que està protegida és la comunitat, el conjunt, que per tant, el fet d'arrencar una d'aquestes espècies pues, ja és un fet delictiu perquè estàs afectant la comunitat, no? No totes són protegides. Per exemple, els joncs, això seria una comunitat significativa. Tot el que són hàbitats referents a espais humits, la Unió Europea ja ho declara com a tal. O sigui, ja és una zona humida de per si ja té un interès a nivell europeu. I nosaltres, totes les llacunes litorals que tenim pues, estan o dins de la xarxa Natura 2000 o tenint pròpiament una figura de protecció. En el cas de Santes Creus i Torrent del Pi, pues, és espai d'interès natural cap de Santes Creus.
Pel que fa a vegetació, pel que fa a vida d'animalets.
Pues les llacunes ja n'hem parlat sempre, no? Les llacunes alberguen pues, dues espècies molt significatives a nivell ictiològic, a nivell de peixos, l'ofartet i el samaruc. L'ofartet lo trobarem en llacunes on té les variacions de salinitat. Pues, ell pot viure des d'ambients salobres a ambients de hiperalins. O sigui, amb unes salines, per exemple, podríem trobar fartet. De fet, el fartet utilitza el mar, com que accepta aquest rang de salinitat tan alt, utilitza el mar per desplaçar-se i colonitzar altres ambients lacustres del litoral. Lo samaruc no, el samaruc lo vam trobar de forma original a la llacuna de Santes Creus, va ser portat als anys 60 per un aficionat als peixos, que el va traure del Delta de l'Ebre, i de fet, quan van començar els projectes de reintroducció del samaruc al Parc Natural del Delta de l'Ebre, van agafar com a primer estoc samarucs de la base de Santes Creus, perquè genèticament pues, era el més paregut al que hi havia al Delta de l'Ebre.
Com els podem diferenciar? O com els podem reconèixer?
Bueno, te diré que el fartet, els dos són molt bonics, perquè sí que són espècies mediterrànies i que per si pues, no són molt exòtics, però són molt
exòtics,
bonics.
Exòtics, refereixes a colorido, no?
A colorido, allò, no són molt vistosos.
Grisets, no?
La tendència de les espècies mediterrànies és ser pues, críptics, no tenen grans colors, pues, llevat d'algunes espècies, no? Però l'ofartet, per exemple, el mascle, és molt petitet, fa vora uns 5 centímetres, no molt més, tant mascle com femelles. Femelles sempre tenen tendència a ser més grans perquè han de portar els ous i tot això. Femelles, naturalment, sempre són més críptiques, més marrons, amb puntets negres. I el mascle és molt bonic perquè tant l'aleta dorsal com la ventral són arrodonides, d'un color d'un color negre, blau marí, i després tot el que és el peduncle caudal, o sigui, de mitjan peix cap endetràs, cap a la cua, és de ratlletes blaves blanquinoses, com si fos un vestit de marineret. Jo sempre ho dic, que porten el vestit de marineret. És molt boniquet, tot i que és molt xocotet, és molt bonic.
Quina és la mida estàndard, més o menys?
Pues això, un adult d'un fartet, pues, deu rondar sobre els 5 centímetres, no molt més, no molt més.
A banda del samaruc i el fartet, què més podem trobar?
Bueno, si em deixes estar cap a la descripció del samaruc...
Perdona.
El samaruc és una mica més gran i la veritat és que té una tonalitat com a groga daurada en època de reproducció, també molt bonic, i té una forma de nedar molt estilitzada, molt lenta, és molt bonic també. I, bueno, fa uns anys vam tindre aquí a l'Ajuntament una petita exposició amb aquàries amb fartet i samaruc que ens vam organitzar juntament amb el Parc Natural de Delta de l'Ebre. Pues bueno, qui vingués i es pogués veure en directe, pues és algo... són molt boniquets.
Preguntava, en quins altres peixos comparteixen aigües?
Pues en el cas de la llacuna de Santes Creus, per exemple, que és una llacuna que en períodes d'avingudes de barranc s'obri molt al mar, llisses, a mi m'han comentat, inclús amb algun mostreig s'han agafat algun llobarret, sabem que hi ha llenguados, sabem que, naturalment, les anguiles, quan estàvem fent la restauració de la llacuna de l'Estany, la primera cullerada de fang, ens van sortir 3 anguiles. Vull dir, és una espècie que és molt dura, té la capacitat de poblar ambients molt durs, molt austers, i naturalment a totes les llacunes n'anem trobant. Què més? Això en quant a peixos, pues, també el jovell, el que nosaltres diem peixet sense sang, també en trobem a Santes Creus. Llisses també n'he vist alguna vegada a Torrent del Pi, a Sant Jordi, per exemple. Bueno, sobretot són peixos que han acudit del mar quan eren joves o han estat juvenil i que han formen part ara del conjunt poblacional de la llacuna. Els juvenils de peixos marins que tenen la capacitat de variar, tenen la capacitat d'acceptar els canvis de salinitat, el que es coneixen tècnicament com eurialins, pues, quan són joves el que fan és entrar a les llacunes, quan hi ha períodes d'avinguda, noten canvis de salinitat, entren dins de les llacunes, s'alimenten i, clar, quan són adults tornen al mar. Això era una dinàmica natural. Clar, ara amb totes les infraestructures que tenim, els barrancs pues, ja no baixen quan han de baixar, no plou quan hauria de ploure, tot això ha canviat moltíssim. Però sí que s'està produint de forma natural, per exemple, a la llacuna de l'Encanyissada, de la Tancada o Delta de l'Ebre. Sí, per això
de vegades, aquests últims aiguats, a Sant Jordi sí que han vist que la bassa i la mar era tot un.
Correcte, doncs pues aquesta és la dinàmica natural. Els ecosistemes litorals, les llacunes litorals, al cap dels anys s'acaben colmatant, o sigui, s'acaben desapareixent per deposició de sediments i per la vegetació que s'acumula al fons, i quan ve un període d'avinguda de barranc, pues, torna a destapar la llacuna i torna a començar el cicle. Això seria un cicle natural de la llacuna. Ara tot això es veu una mica afectat per les infraestructures i demés. Però, bueno, una mica seria això.
Una vegada hem conegut les llacunes, el que podem veure, el que podem trobar, les hores que podem anar a visitar-les, una miqueta el recorregut, Javi. Quina seria una miqueta? Com ho podríem fer? En un dia podem fer-ho tot?
Sí, a veure, si anem en cotxe o en bicicleta, tranquil·lament, ja veu que les distàncies tampoc no són moltes, pues començar des de Sant Jordi...
Quants quilòmetres hi ha de llacuna a llacuna, més o menys?
Home, ara, així de cap, te diria que pot ser de Santes Creus al poble n'hi ha 3 quilòmetres i del poble a Sant Jordi, que és la que està més a lluny, pues, 2,5, 3 quilòmetres, igual amb 6-7 quilòmetres...
Podem fer una excursió de dia, sí, perfecte, sí, caminant, sí, sí. No?
El GR tranquil·lament les podem veure totes amb un mateix, inclús tindríem un mateix de matí.
Vull dir que diumenge o dilluns ara davant d'un pont llarg podem organitzar tota la família una excursió perfectament.
Sí, sí.
Ben calçats, força, sí, crema protectora,
i tant, sobretot ara.
I cap on anem?
Pues, podem començar, per exemple, per Sant Jordi. Bueno, el seu seria, per exemple, començar des del Ribellet. Al Ribellet hi ha els vestigis d'una antiga llacuna. De fet, l'altre dia ho comentàvem a la Maria Marçal, la regidora. Hi ha tota una comunitat dunar i després hi ha tota una filera de senill, de canya. I allò t'indica, i també hi ha jonc marí, i, bueno, tot això t'indica que en el seu moment hi havia una llacuna. Igual que l'Estany Podrit, doncs ara ens està passant la carretera i de més, segurament en el seu moment, de fet, el nom li ve d'algun lloc o altre, l'Estany Podrit. Llavors, doncs, bueno, o des del Ribellet o des de Sant Jordi, poder visitar el que és la llacuna i a la vegada pots veure una mica els canvis, no? D'una en una pots veure els canvis de materials sedimentaris, del tipus de vegetació que apareix, de l'estructura de cada una d'elles. I doncs, des de Sant Jordi, anar pel GR92, per la costa, tranquil·lets, com molt bé dius, ben preparat, molta crema, una gorra, aigua sobretot. I des de Sant Jordi doncs, faríem cap al Torrent del Pi. El Torrent del Pi, naturalment, és un espai idíl·lic. Un pinar, quan entres cap a dins de la llacuna, molt de compte sense caure dins, pues, l'opinaret, els moixonets movent-se al voltant de la llacuna caçant insectes, les libèl·lules per damunt de l'aigua també fent la seua, vull dir, allò és un petit paradís que et quedes mig aïllat. I al costat mateix tens la urbanització de Tres Cales, vull dir, i quedes aïllat del món, no? Aquesta sensació de...
Però només passar cap a la platja per aquells pins...
Clar, això ja... L'horeta dels pins, de la mar a primera hora, és molt bona. Després continuaríem i arribaríem pues, a l'Estany Tor. Passaríem primer per la platja de Xalín, platja de l'Estany Tor, i allí pues, la llacuna de, entre cometes, nova creació, que el que han fet és recuperar l'antiga llacuna, que molta gent en converses encara em recordava. Sí, perquè jo me'n recordo que quan anàvem a menjar la mona allí hi havia una bassa, que diem de la bassa, no? Sí. I allí pues, jo havia après a nadar i de més, bueno, pues, quan eren crios...
Inclús les excursions d'escola les fèiem a la platja de l'Estany Tor, no sí, anàvem sí. a Sant Jordi.
Pues sí.
Els últims anys, però els primers, anaves a l'Estany Tor.
Pues bueno, la llacuna de l'Estany Tor la vam poder fer més gran del que el projecte inicial havíem definit, per l'ajuda econòmica del Fons Andrena, i ara mateix ja hi ha una població de Samaruc que es va amollar ara fa a la primavera. Des del Parc Natural doncs, hi havia un estoc de peixos per a reintroduir, vam dir que aquest seria el lloc ideal. Després d'un any i pico de fer medicions, de mirar controls i paràmetres d'aigua i demés, vam veure que l'aigua ja estava molt estabilitzada des de feia ja bastant de temps i que llavors era el moment idoni per a poder-ho fer. Els controls de població estan dient que la població està bastant estable i que tot tirarà endavant si n'hi ha cap hecatombe, per dir-ho d'alguna manera. No?
Una platja que s'ha recuperat tota la baixada, no?
Sí.
S'ha fet un parador, no?, per
sí,
amb tauletes,
sí, sí.
Tot per...
Del mateix, doncs, hi ha una zona de pícnic, amb tauletes i demés, doncs, bueno, si tenim gana ja, després d'haver començat la caminada, doncs podem parar a la sombreta, a la tauleta, i fer, doncs, això, un pícnic. Continuaríem, arribaríem al poble, i ja monarem directament a l'Estany, pel GR92, també, i clar, l'Estany ja és... Bueno, si l'Estany sense l'Estany, com aquell qui diu, què seria el nostre poble sense l'Estany? Pues era el nostre... Històricament era el nostre port, i a part que és un dels paratges naturals, inclús amb bastanta activitat humana, pues, bueno, de fet és l'únic port natural de tota Catalunya, tot el litoral català. Sí que és veritat que al nord de Catalunya les pues, estructures són bastant similars, però en quant a nivell de port natural, d'origen natural, el port de l'Estany és únic. No? I a part que segurament preguntes a qualsevol del poble, escolta, quin puesto del poble t'agrada més? Moltíssima gent et diria l'Estany.
I que històricament també va estar obert al barranc de l'Estany, que va ser tot un, no? S'obria i es tancava.
Naturalment, el barranc de l'Estany pues, ha marcat molt la dinàmica d'este port, de l'aportació de sediments. Moltes de les imatges que veiem de Tello, de quan això era port, al costat hi havia una draga. No sé si mos han fixat mai, però al costat mateix, de fet, alguna de les fotos que han penjades a la sala de l'Ajuntament, se veu la draga allí, pues per això, perquè hi havia aportacions de sediments, ja sigui per Llevant o per Barranc. Pues...
Que per cert, avui mateix és notícia, perdona que féssim aquest petit incís, al diari de Tarragona, en parlarem també al llarg dels propers dies, aquí al Sempre amb tu, d'aquesta informació que recuperarà tot l'entorn del port de l'Estany.
Sí, a nivell paisatgístic, l'Estany... O sigui, quan parlem d'unitat paisatgística no s'entén com un ambient natural més. O sigui, al nivell del paisatge ara mateix té tanta importància com qualsevol ecosistema. O sigui, el paisatge diríem que és el conjunt d'aquests ambients o ecosistemes que i per tant pues, a nivell paisatgístic pues, és molt interessant. A nivell ecològic també hi ha representades pues, espècies bastant significatives. A nivell terrestre, en quant a flora i fauna, i a nivell marí també, en quant a sobretot el que és el tema de flora. No? Hi ha una espècie que de fanerògama marina, per dir-ho d'alguna manera, cosina germana de la Posidònia, per dir-ho d'alguna manera així més planera, que és la Cimozodea nodosa. I bueno, allí hi ha una comunitat molt ben representada, molt ben estructurada. Pues, bueno, ara mateix l'activitat humana, la pressió de les embarcacions a motor, que si ara anéssim a l'Estany pues, sabem que hi ha un amarratge lliure que està descontrolat, pues, bueno, entre de Departament de Medi Ambient, sobretot, perquè a més és l'espai d'interès natural, és on comença l'espai d'interès natural del Cap de Santes Creus. i és Xarxa Natura 2000. Des del Departament de Medi Ambient pues, ens van donar un toc d'alerta i ens van dir, escolta, hem de ficar solució a tot això. Embarcacions abandonades, embarcacions enfoses, que no és només l'estructura de l'embarcació, sinó que dins va el motor, hi ha la bateria, hi ha un dipòsit de combustible, i bueno, tot això s'ha d'arreglar d'alguna manera o altra, no? I el projecte no vol res més que buscar l'equilibri entre l'activitat humana, platja, gent que entra en embarcacions sense motor, bueno, una mica tot això, a part conservar la part històrica, que és molt important, el tema del salvamar i demés, que ningú patixi, que el salvamar se quedarà.
Se quedarà.
Bueno, una mica això, pues buscar l'equilibri entre història, usos i medi natural.
En parlarem, com diem, en els pròxims dies, i de l'estany arribem a, potser diríem, la gran llacuna o les grans llacunes a Santes Creus.
Santes Creus és un dels punts importants, és igual que el Torrent del Pi, és un dels punts forts a nivell de llacunes litorals. Són dues estructures bastant grans, les dues llacunes que hi trobem, cada una d'elles amb una característica en quant a nivell de salinitat i paràmetres d'aigua doncs, diferents, i allí hi ha la representació del Samaruc. Samaruc és allí troba un hàbitat bueno, tranquil, bo. Sí que és veritat que des de fa uns anys que va aquí se va introduir, encara no sabem com, si a nivell, si ho va fer algú o una persona sense tindre consciència, si es va fer expressament, si va aparèixer perquè algun au ho portava amb alguna pota o que siga, doncs, bueno, va aparèixer una espècie que és competidora del samaruc i que desplaça la seva població, que és la gambúsia. La gambúsia és un peixet que es va introduir al delta de l'Ebre per a combatre el mosquit. El mosquit continua estant al delta de l'Ebre, però ara el que ha trobat, bueno, s'està desplaçant és la població de samaruc. Des de fa uns anys que va aquí té molta regressió. De fet, és el problema principal, juntament amb els pesticides, de que el samaruc estigui en les condicions poblacionals que està ara mateix, no? Però bueno, s'està controlant, s'estan fent controls de població i demés, i veiem pues, bueno, que va sobrevivint el samaruc. Per tant, hem d'estar contents que encara pues, estigui aquí. Sí que és veritat que s'està buscant una solució a nivell europeu per a combatre aquesta plaga a la llacuna. Ojo, us estic dient, a nivell europeu s'està buscant una solució per a que la llacuna de Santes Creus deixi de tindre aquest problema. No estem parlant de que intentarem des de l'Ajuntament, que és una entitat pues, que a nivell local... Pues, no.
A nivell europeu. Javi, hem recorregut totes les llacunes. Ja per acabar, alguna recomanació especial a l'hora de mirar-les? Perquè segur que si la mires tu i jo estic al costat teu, no veurem el mateix.
Home, pues, jo sempre recomano quan se fa una sortida a nivell, bueno, encara que sigui per passejar, però que sigui una sortida pues, més o menys d'interès natural, naturalista i demés, sempre s'ha de portar dues coses bàsiques. Una guia, encara que sigui una guia genèrica que ens englobi aus, plantes i peixos, i uns prismàtics. Naturalment, ja si portes una lupa ja és tremendo, però uns prismàtics per disfrutar pues, de les aus. Veurem que aquell au que va de branqueta a branqueta no és un pardalet, sinó que potser és un mosquiter, sinó que potser és un tallarol, i poder-la identificar amb la guia. I això sí, sentar-se al costat d'una pedra o que siga, amb una mica de repel·lent de mosquits, una mica, no molt més, una mica, i disfrutar del moment. Del silenci, del moment...
Jo anava a mi m'han dit, sobretot, silenci, estigui't calladeta, no facis escàndol.
Correcte, això és el principal.
Ni soroll.
Sentat, calladet, i que la natura et parli. Ja està. I demà, quan començaràs a la feina, doncs seràs una altra persona.
M'ha agradat això, que la natura et parla, escolta la natura.
Clar, això és molt important.
Javi, moltes gràcies.
A vosaltres.
Amb aquestes paraules de Javi Soler, tècnic de Medi Ambient del nostre Ajuntament, i amb aquestes recomanacions, ens trobem per davant un llarg cap de setmana, pont, recordem que dilluns és festa, és la Mare Déu d'agost, que potser el temps que fa avui no invita massa a anar a la platja, podem fer aquesta ruta per les llacunes que trobem a l'Ametlla de Mar, en total són 5, sentar-nos i escoltar que la natura mos parli.
I tant que la deixarem parlant esta natura aprofitant aquest cap de setmana. Fini, jo m'apunto. Potser sí. Dilluns, fer-ho?
Dilluns, de la Mare Déu d'agost.
Sí, perquè dissabte tenim moltes coses per a fer i diumenge jo crec que descansarem una miqueta. Farem un dia de desconnexió.
Diumenge hem de descansar.
Però abans de tot això tenim moltíssimes...
Però bueno, també podem anar en cotxe i escoltar la natura, com deia molt bé en Javi, també, i no hem de fer res. Només que no estàs sentat, tancar els ulls i una mica com si meditiéssim.
Anem a repassar l'agenda, abans que res, fer un apunt important. Ahir la tarda va jugar el primer equip de la Cala al primer partit de la pretemporada contra el Mas d'Enverge. Va guanyar a casa 2-0, dos gols de Sergi Quintana, que tot i que jugarà al quart a Catalana, en aquest primer partit doncs feien falta efectius en el primer equip i per tant doncs va ser ell el qui va fer aquests dos gols. I aquesta tarda el quart a Catalana també s'estrena a la pretemporada, serà a les 8:30 de la tarda també al camp de la Cala. Per tant, animar a l'afició, animar en aquest inici de la temporada futbolística als nostres equips punters.
Les felicitacions des d'aquí a Sergi, que està que se sale i que potser s'hauria de repensar. El que passa que potser una mica sent el president o no president, també, però també. Bueno, Sergi, pensa-t'ho i al primer equip.
I també, bueno, evidentment, serà més complicat. Dit això, i en aquest apunt del partit a les 8:30 de la tarda, anem ja a repassar l'agenda que comença, com dèiem, a la platja de l'Alguer aquesta tarda.
A la platja de l'Alguer aquesta tarda comença l'agenda a les 6 amb aquest mullet per l'esclerosi múltiple. Recordem, un donatiu, n'hem parlat, simbòlic de 2 euros, i a més pots gaudir d'un dia, d'una entrada un dia al FEM La Cala. Uh-huh. Hi haurà diferents propostes de Beach Combat, Beach Zumba, a la platja de l'Alguer.
I el balanç també.
I el balanç, sí. Continua després a la nit, a les 10, ja, cada dijous, ja és un clàssic a la Plaça Nova, aquest... Cubasson, aquests ritmes cubans, col·laboren els restaurants Pica Pica i Plaça Nova, i després el monòleg a la subhasta, al restaurant subhasta, també monòlegs al carrer.
A les 11:15 de la nit. Això per avui dijous.
Demà, divendres, continuem a la platja de l'Alguer.
I recordem que avui dijous, ja talla la carretera nacional 340.
Sí, tenia els apunts, tenia
aquí a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, el tall a la carretera, que ho tenia aquí preparat per parlar-ne després. Demà divendres, tornem a la platja de l'Alguer a les 6:30 de la tarda, però demà, mitja horeta més tard, i tenim zumba, latino i aeròbic. No sé si has practicat alguna d'aquestes.
Sí, el zumba sí, l'emballat.
I latino segur. També.
També.
Sí. I l'aeròbic també.
I latino per la redacció també l'han practicat alguna vegada, també.
Sí, i l'aeròbic de sempre. Demà, per a totes les edats, a les 6:30 a la platja de l'Alguer. I després recordem que demà a la nit es recupera la pel·lícula del dimarts.
De Star Wars, en recordeu-ho, serà el Parc del Bon Repòs, 10 de la nit, al cinema La Fresa, que es va plaçar de dimarts. Per tant, ja està bé.
El cap de setmana arriba carregat de propostes, carregats d'activitats, si vols, per damunt, el volei platja, el correbars, el fi de festa amb Tomàs de la Guitarra a l'Alguer a partir de les 7:30.
I la festa cubana.
I la festa cubana, també, a la platja de l'Alguer, amb el tupperware o el bocadillo, no? Per
sí.
Fer la festa a la platja, això, dissabte. Diumenge hi ha una visita a les fortificacions.
Ho repassem demà, això, al final del programa.
El que passa és que cal apuntar-se.
Cal apuntar-se.
Per això, prèvia reserva a l'oficina de turisme, el telèfon és el 977 45 64 77, perquè aquesta visita és de 3,50 € per persona i els menors de 5 anys és gratuït. Més que res per
recordar-ho.
Per recordar.
Com I deies, per acabar, vinga, ràpid, comunicats.
Avui es talla la carretera, com cada dijous, a les 7 de la tarda, a l'entrada i sortida del poble, quilòmetre 1114. Recordem també que tenim el comunicat, n'hem parlat avui a l'entrevista, de la societat La Casa, que cada dijous, avui és dijous, obre l'oficina, està al poliesportiu, per tota aquella persona que hagi de tramitar la documentació. L'horari és de les 7 a les 8:30. I també a partir d'avui es publiquen les llistes del cens electoral pel que
Correcte.
Fa als caçadors.
Doncs bé, ho deixem aquí, perquè si no se'ns allargarà molt més.
Sí,
eh?
Sí, el que passa és que jo et volia dir que de repassar una mica avui els
Ràpid,
aniversaris...
Va.
Sí, sí.
Ràpid.
Saps qui fa anys avui?
Qui fa anys?
No ho sé. Mira, Lucho Gatica.
Ni idea.
Pot ser los boleros. No saps que és el rei dels boleros?
No.
No, Perfidia, La Barca, El Reloj...
Soc molt jove, jo, Fini, això també
bueno,
ho hauré
de tenir en compte. Però els clàssics boleros els tinc que sentir, no?
Després me'ls bueno. Poses una mica.
Enrique Burburi?
Este sí.
A més, te't sentes una miqueta identificat?
No, però... Bueno, sé qui és, ja sé qui
Saps
és.
Saps qui és, de Nerios del Silenci. I jo trobo que el que més te veig...
Vale, vinga.
El que més te veig, i no és... És amb Carlos Sobera.
Bueno, pot ser pel tema televisiu, pot ser pel tema...
Alguna coseta així de pallasset també, com Carlos Sobera. Avui també fa anys Carlos Sobera.
Sí,
i no sé
mira.
Si sabies que és exprofessor universitari. Va deixar de ser mestre
sí, això ho sabia,
per dedicar-se
al món de la televisió, és veritat.
A tot aquest món audiovisual.
I en fi, l'hem vist amb infinitat de registres, des de concursos televisius, que és el seu habitual, aixecar la cella al 50x15, fins ara doncs, que es dedica a juntar parelles en un restaurant per televisió.
Al First Date.
Al First Date.
que acabis de passar un bon dia d'aniversari, Dani.
Gràcies, Fini, i igualment també desitjar-vos tot un molt bon dia a tots els nostres oients. Demà hi tornarem. Serà com sempre a partir de les 12 al Sempre amb tu. Tanca en setmana. Demà parlarem del Correbars en la xaranga Suquet Calero. També ens fixarem en l'actualitat local i, com no, farem vermuts interessants que ja ho vam avançar la setmana passada parlant dels guiris.
Demà els guiris, sí.
Demà els guiris. Serà demà. Moltes gràcies.
Fins demà, bon dia.